migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. I, a més, ja sé que tota l'atenció mediàtica està avui en el que ha passat a Ademuz, com ens explicava molt bé la Pilar, i bé, possiblement paciència per saber què ha passat exactament. D'entrada, això. Després, segur, aquest matí, en funció del lloc de Catalunya on estigui, sobretot Costa Central, Terres de l'Ebre, Costa Brava, heu rebut una alerta de protecció civil als vostres mòbils. De fet, Protecció Civil ha llançat una alerta, sobretot per l'estat de la mar. Sobretot per l'estat de la mar, que avui i sobretot demà es preveu realment perillosa. Així que ja sabeu que no us heu d'apropar a llocs on possiblement això us pugui afectar. A més, estem, tot això bé, de la mà d'una llevantada que ja a partir d'aquestes hores ja es fa més present, més acte de presència, amb pluges intenses i sobretot el mar que de cop més estarà més violent. Hi ha una alerta activada de cara a aquesta tarda per intensitat de pluja i neu a les comarques de Girona, pràcticament a totes les comarques de Girona, però és que la neu i la pluja farà acte de presència a tot el territori català. Sobretot cap a Terres de l'Ebre i cap a Ponent, plourà, però no estarem parlant d'una intensitat impactant com de cara, et parlo d'aquesta tarda, com a comarques de Girona. La part forta vindrà demà. Demà sí que hi ha una alerta activada tant per pluja com per neu a les mateixes comarques de Girona i també cap a Tarragona, encara que plourà tot el territori. Què està passant amb les llevantades? De fet, feia molts anys que no es veia els embassaments catalans deixar anar aigua per fer lloc per tota aquesta que ve, la previsió d'aigua que ens ve a sobre. Què està passant? Doncs és fàcil, són llevantades i són fenòmens meteorològics. I algun d'aquests cada cop més violents. Cada cop més violents. Possiblement no més freqüents, però sí més violents. Això, i l'explicació d'aquesta, és el canvi climàtic. La situació de canvi climàtic és una qüestió evident. De fet, ja l'altre dia parlaven d'aquesta arribada al 1 grau i mig, el sistema Copèrnico deixava entreveure per sobre. És un dels anys més escalfats del planeta Terra, segons dades del sistema europeu Copèrnico. Això què significa? Significa que el clima canvia. Això significa que episodis com aquestes llevantades les continuarem tenint, però cada cop seran més violentes. Que tot això estarà més aguditzat. Què ens queda? Ens queda la resiliència. És a dir, ja no podem pensar en evitar el canvi climàtic, possiblement seria endarrerir o intentar alentir, no arribar a aquests 2 graus famosos, però el que ens queda és la resiliència, és a dir, l'adaptació. Ens queda adaptar-nos. Fa unes dècades, quan parlo d'unes dècades, 50, 60 anys, 70 anys, pensar, poso com a exemple Barcelona, que Barcelona es podria arribar als 40 graus a l'estiu, era una cosa... No entrava en els càlculs. Això no entrava dins dels càlculs. Ara ja sí. Ara ja sí. Ara ja els 40 graus estan a l'horitzó. Bé, en parlem d'això i en parlem d'aquest canvi climàtic. No sé si cada cop veurem episodis més violents. Com canviarà la fisonomia, sobretot de la costa? Adéu a les platges, com canvia la fisonomia de les costes amb el desgel, etcètera, etcètera. I per això parlem amb la Isabel Moreno, que és meteoròloga i és divulgadora i especialista en canvi climàtic. Isabel, buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues muy contento de tenerte aquí con nosotros para hablar de esto, Isabel. ¿Nos podremos adaptar a todo esto? ¿Cuáles serán las consecuencias?
Es una muy buena pregunta. Es muy buena pregunta y es la pregunta que yo creo que todas las personas que nos dedicamos al estudio, a la divulgación del cambio climático, nos hacemos. Porque el ritmo al que se está produciendo, que muy bien has apuntado en la introducción, es rapidísimo. Y la cuestión es, ¿cuánto más va a subir la temperatura? ¿Cómo se va a acelerar esto aún más? ¿Cuál va a ser la siguiente tendencia? Porque claro, tú te puedes adaptar a algo a lo que te puedes esperar, ¿no? Pero, ¿qué es lo siguiente que podemos esperar? Ya hemos visto el año pasado incendios asombrosos en Cataluña, incluso recordad en verano cómo algunos días amanecíais con los cielos rojos.
Sí, sí.
Y era como consecuencia de los humos de los incendios que estaban quemando zonas del noroeste peninsular, justamente al otro lado del país, ¿no? Y también en Portugal. Entonces también esto te muestra lo conectados que estamos en, no solamente en toda España, sino en todo el planeta. Pero fíjate, este año hemos visto eso.
Sí.
Hemos visto también un Mediterráneo que de forma media no ha bajado de su promedio entre 1991 y el año 2020, en todo el año 2024 y en todo el año 2025.
Esa dana terrorífica que vimos en Valencia, con toda esa, debemos acostumbrarnos a esos episodios tan, tan bestias, ¿no?
El tema es, ¿te tienes que acostumbrar a estos episodios? ¿Te tienes que preparar para algo peor? ¿Hasta cuánto peor te tienes que esperar? Claro. Por eso no solamente tenemos que poner el foco en la adaptación, sino también en mitigar peores escenarios posibles, en mantenernos en una situación lo más parecida posible a la que tenemos en la actualidad. Porque en la actualidad sabemos o podemos prever más o menos qué es lo que debemos afrontar. Pero con una subida de temperatura, por ejemplo, del planeta a 3 grados de aquí a final de siglo, ¿qué es lo que podemos esperar? Y otra cosa, ¿te adaptas a una subida de 3 grados? ¿Te adaptas a una subida de 5 por si acaso? ¿Te adaptas a lo que tienes ahora?
Claro.
Así que, claro, es que tú fíjate el temazo que tenemos delante.
Bueno, en principio, sí, es verdad que ya la temperatura ha subido, ya es una realidad. No es que vaya a subir, sino que ha subido y subirá más. La pregunta será qué harán los países si a la larga esto podrá irse regulando un poco y que no suba tanto. O sea, podría ser una de las preguntas para saber o dar respuesta a eso que decías.
No sé si te he terminado de pillar la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor?
Sí, yo te lo explico. Bueno, intento que se entienda mi pregunta. Ya hemos subido más de un grado y medio. Y se espera,
bueno, todavía no.
Y se espera que se espera que se llegue aquí, que se supere todo este tipo de cuestiones. Esto, si se sigue a este ritmo de contaminación, seguirá subiendo, con lo cual habrá que hacer la previsión que tú decías de los 5 grados. Pero igual, si los países hacen caso y empiezan a contaminar menos, igual esta subida es más lenta. ¿Podría ser posible esto?
Claro, esto todavía es posible. De hecho, la ciencia nos dice que todavía podemos mantenernos en un umbral seguro. El grado y medio yo lo veo terriblemente complicado, la verdad, sí. Porque de seguir al ritmo actual, la tendencia que tenemos ahora mismo nos dice que ese grado y medio a nivel climático, que sería una media de 30 años, se alcanzaría a mediados, ese grado y medio climático se alcanzaría antes de que termine esta década. O sea que virtualmente ya estaríamos ahí dentro. En caso de seguir con la tendencia actual y viendo el panorama que tenemos, es prácticamente imposible, bajo mi punto de vista, dar un volantazo tan grande como para limitar muchísimo las emisiones de gases de efecto invernadero y mantenernos por debajo del grado y medio. Ahora bien, los 2 grados todavía son los puedes conseguir, que también es muy difícil, por supuesto que es muy difícil, no nos vamos a engañar, pero se puede conseguir. Y si la temperatura finalmente no logramos mantenerla por debajo de los 2 grados para final de siglo, sino que nos mantenemos en el 2,2, en el 2,5, pues oye, mira, 2,5 es muchísimo mejor que 3, y que suba 3 grados la temperatura es muchísimo mejor que 4. Entonces todavía tenemos que mantener estos mensajes de que los peores escenarios, o sea, siempre va a haber un escenario aún peor que el que tenemos.
De acuerdo.
Y todavía estamos a tiempo de evitar muchos escenarios muy peligrosos.
Isabel, ahora me voy a meter, te cojo de la mano y vamos a meternos en un jardín, yo más que tú, porque tú entiendes y tú sabes y yo no, sobre una puesta en escena de un aumento de temperaturas con el deshielo de los polos, el aumento del nivel del mar, la dulcificación o baja la salinidad de las aguas. Hablaban de cambios de corrientes por culpa de esta salinización del agua. Por lo tanto, si hay un cambio de corrientes en el Atlántico, puede cambiar también el clima. Estamos hablando de una catástrofe absoluta, ¿no? De un planeta completamente diferente al que conocemos.
Eso es un planeta completamente diferente al que conocemos.
¿Pero esto es así? ¿Esto puede pasar, lo que te estaba diciendo?
Bueno, esto está pasando. Esto ya está pasando, ya tienes especies en lugares donde hace unas décadas no tenías, ya tienes problemas que hace unas décadas no te tenías que plantear, y también es verdad que se está poniendo sobre la mesa que a lo mejor ha habido cosas que hemos hecho durante décadas que no deberíamos haber hecho. Por ejemplo, cuestiones urbanísticas, en la ordenación del territorio, hay lugares, hay casas construidas, infraestructuras en lugares que son inundables, y antes los periodos de retorno, es decir, una inundación que ocurría a lo mejor una vez cada 100 años, está ocurriendo con más frecuencia. Entonces, también se está poniendo sobre la mesa que hay cosas que en el pasado hemos hecho mal, que ahora estamos viendo ese tipo de consecuencias de haber actuado mal. Pero efectivamente, nos tenemos que acostumbrar a un planeta inhóspito, sí, sí, sí. O sea, ya simplemente el hecho de que año tras año estemos hablando de que este año es el más cálido, el tercero más cálido, sigue en el top 5, sigue en el top 10, nunca habíamos visto esto. Esto ya te muestra que estás en una situación completamente anormal. Lo normal sería que estos récords se alcanzasen cada muchísimo, muchísimo tiempo, no que estemos hablando de estos récords de calor continuamente.
Isabel Moreno, meteoróloga, geofísica y divulgadora especialista en cambio climático. Oye, muchas gracias por esta charla y por estas explicaciones que nos has dado. Muy amable.
Muchas gracias a ti.
Va, que de seguida en parlarem, després de tot això, en parlarem de streamers. Streamers és aquelles persones doncs, que fan programes a través de les xarxes, per entendre'ns. Això és un streamer, per aquell que no tingui clar de què va el tema. Però hi ha maneres i maneres. I parlarem dels streamers extrems. I en parlem de seguida aquí, d'aquest fenomen, a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
Durante toda la noche los servicios de emergencia han estado trabajando.
La programación de COPE desde la estación de Atocha, desde Adamuz y desde Córdoba capital.
Tomó el coche del tren en diagonal casi.
Hemos vivido momentos de mucha tensión, Jorge. Antes lo vivíamos juntos a las 6 cuando una familiar se desmayaba.
La principal preocupación es el apoyo. El apoyo a las víctimas y a sus familias. Esto es lo prioritario. Pero a medida que pasan las horas es inevitable que se nos agolpen las preguntas. ¿Qué puede provocar un descarrilamiento en un tramo recto?
La investigación es quien tendrá que determinarlo. Puede ser la rueda del vehículo o puede ser la infraestructura, ¿no?
Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda web y app.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday.
Els streamers extrems, aquelles persones que fan contingut i ho fan pràcticament tot per un like, perquè tu estiguis allà mirant, perquè això significa ingressos. Bàsicament és això. Però on està el límit? On està el límit de tot això? Ja sabeu que les xarxes, internet, poques vegades posa límits, i els únics límits te'ls poses tu, o l'audiència. No és la primera vegada que escoltem o hem llegit la notícia de que un d'aquests streamers extrems que fan qualsevol bestiesa per l'audiència mor. Però fins ara, a Espanya, això estava una mica al marge, no teníem. Sí que teníem d'aquests extrems, però no arribaven a un punt tan bèstia. Doncs bé, això era fins al dia 31 de desembre. Perquè el passat 31 de desembre, Sergio Jiménez, de 37 anys, va morir a Vilanova i la Geltrú en un directe per YouTube. De què anava aquest repte, aquest extrem, aquest streamer extrem? Doncs el repte era consumir alcohol i cocaïna. És la primera mort a Espanya d'aquest tipus, i els Mossos i el jutge investiguen el perquè. Per què es pot tractar d'un delicte i si el jove va morir per sobredosi. Bé, un streamer també molt conegut, Simón Pérez, va demanar a la seva audiència seguir-lo. Amb tot, la gran pregunta és l'espectador, el públic, que segueix aquests continguts tan extrems. Sergi Tor, com estàs? Bon migdia.
Hola, bon migdia, bon migdia.
Què més pots explicar d'aquest fenomen d'streamer extrem?
Bé, estem parlant, doncs, com tu m'ho has explicat, de la primera mort que hi ha a Espanya per aquest tipus, no? Streamer extrems. Curiosament, la ficció fa molts anys, l'any 1976, fixa't tu, va fer una gran pel·lícula sobre mitjans de comunicació, no sé si l'has vist, Network, Un mundo impecable, de Sidney Lumet, estem parlant d'una gran pel·lícula amb Oscars, on un presentador que era acomiadat, per no perdre la seva audiència, va dir que se suïdiaria amb l'últim programa que fes. I a partir d'aquí va començar a augmentar l'audiència. Perquè tot això també té l'altra derivada i l'altra importància. Qui està pagant per veure aquestes situacions tan extremes? És a dir, perquè doncs et provoca fascinació veure amb una persona humana consumir alcohol, prendre drogues, o fins i tot també amb el cas d'un francès que també va morir aquest estiu, Jean Permanou, que moria mentre en aquest cas rebia diversos cops. Això va passar a França, no?, mitjançant una plataforma web. El cas de Sergio Jiménez és el primer cas a Espanya, també a Catalunya, i a hores d'ara hi ha aquesta derivada judicial. La investigació clau de Mossos d'Esquadra i també, en aquest cas, del jutjat per esbrinar si algú pot tenir alguna mena de responsabilitat. Si és una responsabilitat impròpia i individual de la mateixa persona que fa, o bé, doncs hi ha també una responsabilitat per part dels espectadors. És molt important aquesta investigació judicial i també que és el que aclareixi el jutge o la jutgessa perquè sentaria jurisprudència davant d'aquests continguts tan extrems que si es fan al cap i a la mi José Miguel, a la fi José Miguel, és perquè hi ha demanda.
Clar, no, evidentment, eh? Mira, ara que has posat un exemple de pel·lícula, perquè és una pel·lícula que tothom pot veure, és el Show de Truman, que no arriba a aquest extrem, però estem parlant de com es manipula la vida d'una persona senzillament per l'audiència.
Sí, sí, i per voler veure... Bueno, el Show de Truman potser tenia similituds amb Gran Hermano, no?
Sí, una mena així, sí, una cosa així.
Exacte, exacte. Pensava que estem en directe tocat al Bacete Barça, a la Copa del Rei, on ara estic veient, no? Però sí, bueno, però és el sistema de les xarxes, és una mica, doncs, el límit d'on està entre la demanda que hi ha cada cop dins dels mitjans de comunicació de continguts més extrems i quina és la responsabilitat, si és que n'hi ha, a l'hora de fer aquesta demanda davant d'un fet que en aquest cas, malauradament, ha acabat amb mort, és a dir, amb una situació molt, molt extrema, no? I per això, doncs, a hores d'ara hi ha aquesta investigació per part de Mossos d'Esquadra, en el cas de Sergio Jiménez, doncs, fins i tot se parlava de que estava verd o que era iniciant, principiant, doncs, amb aquest tipus de continguts, i malauradament, tot el que es va arribar a aprendre, doncs, va tenir una circumstància adversa amb el seu, cos, i que va derivar, doncs, amb aquestes conseqüències tan dramàtiques per a ell i també, doncs, evidentment, per la seva família i allegats.
Bàsicament, on està l'ètica? Com s'ha banalitzat el tema d'internet? Internet, més aviat, totes les seves eines, internet i tot el conjunt, xarxes socials, etcètera, no són només una eina, un mitjà. Possiblement el límit i l'ètica també l'hem de posar nosaltres. Sergi Tor, moltes gràcies.
Molt bé, és un principi, no? És un principi ètic que hi haurà de cara al futur. I veurem tant, evidentment, la investigació judicial com també la investigació de Mossos d'Esquadra, quines conclusions acaben derivant.
Una abraçada, Sergi, cuida't.
Bona tarda.
Va, que de seguida en parlarem amb esports, precisament. El Sergi ens ho estava avançant, i és que dins del sorteig de la Copa del Rei el morbo està servit. Albacete-Barça. Albacete-Barça, està molt bé això. Està molt bé el tema. El José Luis Gil vindrà amb tota l'actualitat esportiva per explicar-nos. A part d'això, actualitzarem la informació de serveis, el temps, amb aquesta llevantada que ja comença a treure el nas de forma imponent, la part gruixuda de la llevantada, la Harry. Aquesta tempesta ja la tenim a sobre, bàsicament ja treu el nas. I després parlarem precisament d'això, molt relacionat amb el que ens explicava el Sergi, les dades. És una altra història d'internet que genera molta temàtica. Som conscients de la vàlua de les nostres dades? Tant és així que s'ha posat en marxa un projecte per sensibilitzar els petits per part de la Generalitat. Va, de seguida ho expliquem.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
Atento, oyente. Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
De dilluns a divendres.
Vinga, ja, bona tarda.
Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Seguim.
Amb Joan Batllori.
Tu estàs content? Doncs molt bé. Parlem de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
I amb el Joan Batllori, què tal? Bona tarda.
Haurem de veure Paco González
amb bigoti.
Amb bigoti.
Veurem.
Qui?
Rafinha, gol! Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Groenlandia. Dice que le interesa por su ubicación estratégica en el Ártico, los recursos naturales y para contrarrestar a Rusia y China. ¿Podría llegar a hacerse este plan de Donald Trump efectivo?
Sí que le veo capaz de todo, de casi todo, Pilar, porque es verdad que estamos acostumbrados ya a esa saturación, ¿no?, a la que nos somete Donald Trump.
¿Te ha pasado alguna vez esto? Me han tenido que venir a buscar y rescatar. ¿Se ha parado alguna atracción contigo dentro?
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los líderes europeos temen que la intervención de Trump en Caracas entrañe alguna forma de pacto más o menos implícito con Putin. América para Donald, desde Groenlandia hasta Tierra de Fuego, y Europa del Este para Vladimir. Y Taiwán para China, claro, ese es el nuevo mundo que se está dibujando. Un nuevo mundo neoimperialista.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Dia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. I si us sembla, fem una actualització de la informació de serveis, avui més que mai, perquè tenim cacau a totes bandes. Comencem per la meteo. I és que la meteo ve moguda perquè ja aquesta, a la part central d'aquesta borrasca, la Harris, aquesta llevantada, la tenim a sobre ja traient el nas, i a partir d'aquesta tarda es deixarà sentir amb força pràcticament a tot el territori. Especialment hi ha alertes a les comarques de Girona, i hi ha una alerta per intensitat de pluja i neu. Això sí, plourà pràcticament a tot el territori. Neu al Pirineu, especialment abundant al Pirineu Oriental, i pluja a qualsevol punt. Conforme a Terres de l'Ebre i Ponent és on la pluja es preveu, encara aquesta tarda, doncs que sigui més minsa. Especialment l'atenció per l'estat de la mar, que l'alerta és una alerta vermella per intensitat de, per les onades, que poden ser realment fortes, així que esquiveu directament tota la possibilitat que, d'apropar-vos a aquest lloc, perquè això comença aquesta tarda, però és que la previsió de cara demà, aquesta matinada, nit i demà al matí, és que tot això continuï en augment. En augment, l'estat de la mar encara serà pitjor. De fet, segurament heu rebut aquestes alertes si esteu a costa. I les comarques de Girona continuaran alerta per intensitat de neu i pluja. I aquesta intensitat de pluja, aquesta alerta per possible intensitat de pluja, s'afegirà a les comarques de Tarragona, del Pla de Tarragona i Terres de l'Ebre. Això sí, a tota la resta del territori podrà ploure, però si vas cap a ponent, aquesta intensitat de pluja baixarà. Bàsicament, el dimarts és tot així, eh? Demà, tot el dia, pluja, neu i alertes mantingudes en aquestes zones que us acabo de dir durant tot el dia. Això començarà a anar de baixada dimarts nit, matinada de diumenge, de dimecres, tot això anirà a menys. És quan ja passarà tot aquest cruix de llevantada que tindrem avui i demà. Bé, no podem tenir contacte amb el Servei Català de Trànsit. Hi ha hagut un cacau important aquest matí a la P7 amb un accident que ha provocat 13 quilòmetres de cua. És la part més feixuga d'aquest matí de dilluns, entre d'altres coses. Així que anem a parlar dels esports. Una jornada interessant la que passem, una jornada interessant la que ens ve de Copa. José Luis Gil, benvingut.
Ben trobat, José Miguel, companys, bona tarda.
Com es pot perdre un partit com el que va jugar el Barça ahir? És increïble.
Em permet que li doni la volta al tema?
Endavant.
Vostè sap aquelles pel·lícules de vampiros i de Dràcula?
Sí, clar.
Que has d'assegurar-te que el Dràcula sí, per matar-lo?
Tallar-li el cap, clavar-li l'estaca al cor...
Doncs això,
sí.
Ha d'haver-hi 5 pals.
5, eh?
5 pals.
És brutal, allò,
5 pals. 3 gols anul·lats. Un d'ells pel bigoti d'una gamba.
Sí, sí.
Pel bigoti d'una gamba perquè el Barça perdi un partit. Està? Ja li he donat la volta, li he donat la volta al tema. Què més vol que li digui?
Una visió molt positiva del que acabes de dir, eh? Molt bé. Enfocar-ho de forma positiva. Perquè el Barça va fer un gran partit, la Reial Societat deixava espais per tot arreu. Era increïble que el Barça
no va ser. No, a mi no... Cosa, eh? Li diré una cosa. A mi no em va desagradar la Reial Societat. No em va desagradar aquesta proposta que fan ara amb aquest nou entrenador que tenen, Matarazzo. El que passa és que estem davant del típic partit que el jugues 100 vegades, 90 les guanya el Barça, 6 o 7 acaben en empat i 3 passa el que va passar ahir a Noeta.
Tots els meus respectes, va ser flor cul, bàsicament per la Reial ahir.
Sí, sí, ja no, i un gran Remiro, I un gran Remiro va aturar...
Evidentment.
Ho va aturar tot. Sí, sí. A més, clar, tenim aquest run-run de que anem a veure com fiquem a Joan García a la convocatòria del Mundial. Clar, els porters de la Fuente són Unai Simón, Atlètic de Bilbao, David Raya, Arsenal, i el tercer, Remiro, de la Real.
Sí, sí.
Home, Remiro ahir es va reivindicar per dir, bueno, deixeu algú fora... Que no sigui jo. Que no sigui jo, però bueno, ja veurem. Escolti, felicitats, Cruz.
Gràcies, per què?
Albacete-Barça, la Copa del Rey.
El morbo està servit,
Bueno, morbo.
El morbo està servit.
Aviam, morbo.
És morbo tontet, d'allò de... Mira, vamos a intentar eliminar l'equipo que eliminó
el Madrid. Que eliminó el Real Madrid,
Aquest és el morbo
aquest
tonto.
Aquest és el morbo d'aquesta eliminatòria de Copa del Rey, que s'acaba de sortejar a Madrid, i que el 3, 4 i 5 de febrer, ara les teles manen, fan el seu calendari, col·loquen els partits i tal, veuran, a més d'aquest, Albacete-Barça, Alavés, Real Sociedad, València-Atlètic de Bilbao i Betis-Atlético de Madrid. Per mi, possiblement, l'eliminatòria estrella d'aquests quarts de final que haurien de servir perquè el Barça es col·loqués tranquil·lament a semifinals de la Copa del Rei. Tot païnt, entre cometes, lo de païr aquesta derrota en Lliga, és setmana de Champions.
Sí, correcte.
És setmana de Champions.
És que no acabem una, que se'ns tira sobre una altra,
La Cuesta d'Enero, Cruz, té el seu
però és que no et dona temps a païr, ni a analitzar, ni a mirar, que ja estàs mirant una altra.
Clar, és horrorós, això, avui, avui és ressaca de la Real, reacció de l'Albacete-Barça, i ja, com aquell qui diu, pensant en la Champions, on dimecres el Barça, recordem, visitarà l'Eslàvia de Praga, possiblement sense dos efectius. Un, Ter Stegen, que aquesta setmana ja hauria de liquidar la seva sortida al Girona, i un altre, Dro, aquest migcampista, Dro, que marxarà al París Saint-Germain després que, que els francesos abonin la clàusula de rescisió.
Era una de les grans promeses de la cantera,
Sí, però clar, això del futbol del segle XXI, Cruz, ja... agents, representants,
sí, sí,
community managers, etc, etc. Ja no és lo que era. Ja
no, desde luego que no. Somos dinosaurios en un tiempo que desaparece.
Jo sí, soc del Juràssico total. A l'Espanyol, dos fronts d'informació. Un, estan preguntant al VAR, després del partit contra el Girona,
sí,
per què el VAR es va inhibir en l'acció del segon penal que xiula Josu Galec a favor del Girona. El Quique Iglesias i jo hem vist la slow motion una vegada i una altra, i una altra, i una altra, i no veiem el contacte per enlloc.
No.
I si hi hagués un fregament, un contacte, home, xiular penal per aquest fregament i aquest contacte, ostres tu.
Ostres, és un tu. Què, eh?
El primer seria més discutible. A mi el primer en viu em sembla penal. El primer, veient la repetició, no és tan penal com podia ser. I en tot cas, tenim a l'Espanyol preguntant a Madrid què va passar amb el VAR en l'acció, de, sobretot del segon penal davant del Girona. I a més, estan buscant identificar els indocumentats, per dir-ho d'alguna manera, que van,
els
es van dedicar als brètols a llançar ampolles al porter, de porter del Girona, Gazzaniga.
I a més, sabent que la situació d'advertència i d'advertiment que està el de tancament de l'estadi de l'Espanyol.
Té pinta el tema d'un tancament parcial. És veritat que Gazzaniga també va afegir benzina al foc.
Bé, sí,
d'acord. Amb la seva actitud. També s'ha de dir això, però
sí,
en cap cas queda justificat el llançament d'aquestes ampolles sobre el terreny de joc, les quals poden perjudicar molt i molt l'Espanyol. I el Girona, doncs, Mercato...
Que, per cert, penso que Manolo, l'entrenador de l'Espanyol, ja ho va dir en roda de premsa, sí que és cert que possiblement s'hauria de valorar provocacions de jugadors a públic. Això s'hauria de valorar també, eh?
I ens torna el focus a l'àrbitre. És l'àrbitre, i en tot cas, possible, la sala VAR, qui ha... però clar, la sala VAR no intervé per targetes grogues, intervendria per targetes vermelles. És una cosa molt, molt brutal perquè el VAR intervingués. Dit això, és veritat, alguna cosa s'ha de fer amb això, alguna cosa s'ha de fer amb les pèrdues de temps deliberades, alguna... se li ha de desrobotitzar tot això del tema del futbol i tornar una mica al futbol de fa 6, 7, 8 anys on les coses anaven d'un caire més natural. El que li deia, el Girona estan pendents del Mercato, l'arribada de Ter Stegen, ja tenim a Claudio Echeverri, el Diablito, inscrit, Solís col·locat al Birmingham, arriba la Supercopa d'Espanya femenina, a primera ref, liderat del Sabadell, crisi del Nàstic, 4 derrotes consecutives,
sí, sí.
Ojo amb la situació de Cristóbal Parraló, i en plena poliesportiva hem aparcat el Dakar i ara ens dediquem a l'Open d'Austràlia.
Molt bé, doncs tenis. a gaudir-ho.
El Ballori, que li agrada molt el tenis.
Com qui va veure la final de la Copa d'Àfrica de seleccions nacionals ahir.
Ha vist vostè l'enrenou de les tovalloles, no?
Molt brutal, brutal. O sigui, un espectacle
que
tenen. Felicitats per el llançament de penal que va provocar tota la polèmica.
Clar, és que ara Brahim tornarà deprimit al Madrid.
Clar, mare meva, com poden canviar les coses.
A qui se li ocorre fer un panenca?
És que, i a més, un panenca tan mal fet. Un panenca tan mal fet. No el panenca, és un panenca tan mal fet. Bé, José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Cuida, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb el Joan Ballori. De seguida parlem de... dades, si som conscients. Som conscients de l'avaluar de les nostres dades? Doncs se posa una campanya en marxa per sensibilitzar davant de tot això. Posa en marxa la Generalitat. De seguida en parlem aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! ¡Carísimo!
Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo... me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan a internet no hi ha res gratuït. Abans estàvem parlant dels streamers de tot per l'audiència, però és que aquí també hi ha una cosa en joc important, que són les teves dades. Les teves dades són valuoses i les empreses ho saben. Ho saben. Mira, sabeu, quan res és gratuït a internet, quan vosaltres us descarregueu una aplicació per iOS o per Android, diu, no, és gratuïta, algun anunci pel mig, a més de tot això, les teves dades també estan incloses. Tu pagues amb les teves dades. Algú s'ha llegit les condicions de la lletra petita i tot allò? Suposo que la majoria no. Accepteu, accepteu i punt, no? No sabeu on van les vostres dades, no teniu ni idea. Ni idea. I a més, el llenguatge. Algú acaba d'entendre completament tot el que allà et posen? Segurament, majoritàriament, la resposta sigui no. Jo diria no. Doncs bé, davant de tot això, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha posat en marxa, reprès un projecte, el projecte Qui ets? Dades que parlen de tu, que és una iniciativa doncs, adreçada precisament a això, a sensibilitzar davant d'aquestes dades, que a Europa això ens ho prenem molt seriosament. No tant als Estats Units, i ja li t'explico la Xina. En parlem amb la senyora Meritxell Borràs, que és directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Meritxell, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Gràcies. Quan va ser la darrera vegada que et vas descarregar un joc de la Play? Pel Play Store o de l'iOS?
Habitualment jo no ho faig, no hi soc aficionada. però estic molt d'acord amb el que explicaves.
Sí, sí, però hi ha molta gent que ho fa pensant que són gratuïts i realment el que hi ha aquí darrere és això, són dades.
Efectivament. I que les donem amb una facilitat que fa feredat, perquè en moltes ocasions, amb l'objectiu que busquem, que és obtenir aquella cosa en concret, doncs no parem prou atenció en tot allò que se'ns comunica, perquè se'ns ha de comunicar que es quedaran de nosaltres, no? I és la nostra informació.
Clar, el cas és, tampoc ens hem d'emparanoiar amb això, però sí ser conscients. Bàsicament, tu creus que som conscients? En general, la població a Catalunya som conscients de la importància d'aquestes dades?
Jo crec que no en som suficient.
Doncs mira que s'ha parlat, Meritxell, perquè hem parlat un munt de vegades.
Sí, sí que és veritat que se n'ha parlat i aquest és un tema que mirem de difondre'l i de que es conegui, i també els mitjans de comunicació hi tenim un paper molt rellevant, però la realitat és que després te n'adones parlant amb la gent doncs, de que això no és així, que moltes persones doncs, han deixat qualsevol app, qualsevol tal, i no s'han fixat amb la lletra, amb tot el que posen, no? I, per tant, aquí un ha de ser curós.
Possiblement aquí seria un dels que, a l'hora de llegir, que hi ha de dades cap on van, perquè és veritat que jo he d'admetre que això poques vegades ho llegeixo, sobretot la lletra petita, perquè és molt complicat, Meritxell. Vull dir, tu quan descarregues alguna cosa, ho vols, i no llegeixes una cosa que acostuma a ser molt farragosa. Igual s'hauria de simplificar tot això.
És possible que aquí, doncs, més endavant, com en tantes altres coses, no? Doncs fem que una normativa facilitadora de cara al ciutadà a poder veure en una primera instància més clarament què és allò que se'ns demana o què és allò que se'ns vol obtenir de nosaltres.
No, i el llenguatge, que a vegades el llenguatge...
Sí.
Ho has d'entendre, això, eh? Ho has d'entendre.
El llenguatge ha de ser, doncs, per persones normals, no cal que siguin...
Exacte.
Doncs,
experts en informàtica.
Enginyers, ni experts, sí, ni res de tot.
Correcte, perquè és veritat que a vegades llegeix i dius, no sé què m'estan parlant, és una cosa... Bé, s'ha posat en marxa aquest projecte des de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades amb aquest objectiu, no? Conscienciar i a sensibilitzar davant de tot aquest això que estem parlant. Explica'ns en què consisteix aquest projecte anomenat Qui ets? Dades que parlen de tu.
Doncs aquest projecte consisteix Qui ets? Dades que parlen de tu. És un projecte que ja va iniciar-se fa 3 anys, que ara hem reprès de la mà del Servei de Biblioteques de Catalunya i que això fa que mirem de crear consciències a través de les biblioteques i tota la informació que nosaltres facilitem d'una forma majoritàriament lúdica i que, doncs, divertida, es pot prendre consciència i coneixement de lo que són les dades personals i el rellevant que és que en tinguis cura, no? I això vol dir que, doncs, a les diferents biblioteques del país et pots trobar des de llibres que tracten aquest tema, des de jocs específics que hem editat precisament perquè creiem que a través del joc és una bona manera d'educar i d'arribar als nois i a les noies, als nens i a les nenes, i fem també, doncs, des de fòrums de debat, es fa també ja un MAC que, doncs, va també a les diferents biblioteques i fa un espectacle on fa prendre consciència, sobretot als nanos entre 6 i 12 anys, del rellevant que són les dades personals i la cura que n'hem de tenir. Per tant, doncs, insisteixo, de la mà dels Serveis de Biblioteques de Catalunya fem aquesta tercera campanya perquè està tenint èxit i sabem que té una bona acollida i creiem que fem amb això una bona feina.
Meritxell, a qui va adreçat? Al públic en general?
Va adreçat al públic en general, sí. Té una part molt important de cara als nens i als joves. Mm. Però també hi ha, doncs, per exemple, llibres que nosaltres recomanem i que després se'n fa un fòrum debat en el qual, doncs, és per més grans, no? I això, o per adults. I això està bé i creiem que és necessari.
És una batalla interessant, aquesta. I dic batalla perquè els adults, més o menys, podem prestar atenció al que és, o ser mínimament conscients de la importància de les nostres dades. Però, ostres, els joves i adolescents que entren a TikToks, que entren a Instagrams, que entren a qualsevol cosa i todo vale por un like, ostres, possiblement aquí la conscienciació pot ser una mica més difícil, no?
Bé, per això creiem que és bo que comencem amb nanos petits.
Sí.
I que, per tant, amb nanos a partir de 6 anys poden prendre consciència de tot plegat. I aquest és un camí que creiem interessant i a través del joc, doncs, és una forma fàcil i bona per arribar a un públic, doncs, d'aquestes característiques, no? I totes aquestes coses, doncs, es tenen en compte. N'hi ha contes específics, per exemple, que parla d'una cotorra que parla més del conte i, per tant, explica coses que els pot produir, doncs, després problemes, i fa un símil, doncs, amb el que és la vida mateix, o també un altre que es diu el tigre bondadós, que també a darrere, doncs, hi ha tota una filosofia i tot un aprenentatge respecte al tema de protecció de dades. És a dir, donem eines per treballar i donem, doncs, un llenguatge en el qual ja des de ben petits les persones, doncs, poden entendre què és això de la protecció de dades, perquè se n'ha de tenir cura i per tant, doncs, això, que quan seran una mica més gran i podran accedir a les xarxes socials, doncs, segons quina informació, no és bo que es comparteixi ni és bo, doncs, que s'hi accedeixi.
Doncs, senyora Meritxell Borràs, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
I aquesta és la situació, ja veieu, és una qüestió de conscienciació, bàsicament, davant de tot això, de la nostra protecció de dades. Ja sabeu que diuen que Xina, no, Estats Units té la idea, els xinesos la milloren i Europa la legisla. Doncs la protecció de dades ha de ser així. I és veritat, perquè créixer sense un control... malament. Va, que de seguida en parlarem d'una qüestió força interessant, i són els remakes al cinema, i l'èxit que tenen. De seguida en parlarem d'això aquí a migdia, a Cope, a Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia. A COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No tens la sensació que no hi ha pel·lis noves? Que no hi ha arguments nous? Que tot són pel·lis que estan arrelades en grans èxits dels anys 80 i 90? I a partir d'aquí anem tirant spin-offs i allarguem i fem i diem... Són els remakes o estirament de fil, en tot cas. Doncs és que és així. I per què és així? Perquè és el que dona diners. Potser també hi ha una crisi d'idees, però bàsicament la indústria audiovisual del cinema tira per aquí, per qüestions que donen diners. I la nostàlgia, ara, en cinema, dona diners. La Universitat Abat Oliba-Seu ha fet un estudi sobre això i en parlem amb el Jesús López González, el Xus, director dels estudis de màrqueting de la Universitat Abat Oliba-Seu. Jesús, bon dia, benvingut.
Moltes gràcies.
I mira que jo pensava, Jesús, que hi havia manca d'imaginació en els guionistes de Hollywood.
Sí, sí, pots dir machos, amb confiança. Sí, bueno, és una barreja de coses. No només és la manca d'imaginació, que hi ha un efecte recurrent a treure les mateixes narratives trames, i sinó que hi ha un efecte nostàlgia molt potent que entén que s'han de rescatar les icones i els elements que fan que l'audiència pugui consumir encara més aquestes pel·lícules i obres audiovisuals que s'estan produint, no? I fa un efecte de reenganxe, diguem d'aquesta manera, no? Per intentar treure noves generacions també amb els mateixos conceptes, valors, però aplicats en un context diferent.
Clar, però estem parlant, per exemple, parlo de Cazafantasmes, parlo de Regreso al Futuro, aquestes que s'han fet o que tornen no s'ha fet un remake de Regreso al Futuro, m'estranya, però, sí. Però perquè és un d'aquests que, no sé, algú en caurà, però aquests tipus de pel·lícules que tornen, clar, els que les van viure i les tenim com una mica iconitzades, sí que ens atreurà això, però les noves generacions, tu creus que sí?
Sí, sí, bueno, el fet, bueno, bàsicament els estudis el que estan intentant fer és buscar una altra vegada un nou públic que està desencantat amb la sala, no? Amb la projecció, amb la habitació a oscures, no? Per veure una pel·lícula, i realment estan intentant captar aquest públic també. I no només aquest, sinó nosaltres, que som els nostàlgics, no? D'aquestes pel·lícules emblemàtiques que ben dius, que hi ha algunes que diries, aquesta no l'haurien de tocar, però la toquen, no? Oh. Llavors fan aquesta mena d'adaptació, no? Que és com em va passar a mi amb Blade Runner, no? Que fan aquesta mena d'adaptació que és, per mi és una de les obres maestres del cinema, i després fan una adaptació que és correcta però que no calia, no? I ara a sobre fan una sèrie adaptada de Blade Runner, no? Llavors,
això és una prostitució dels sentiments cinèfils, ja t'ho dic jo, eh?
Sí, 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 és una miqueta, els que són molt de la... Però també s'ha de veure per l'altra banda, no? S'aplegues, sí que és veritat que hi ha un retorn de les narratives que és molt, molt, molt clar, no? Amb els mateixos personatges gairebé estirant aquell de Sylvester Stallone que ja no pot més tant sortir a la pantalla, no? O amb altres personatges que s'assemblen o que donen el relleu, no? A persones més joves que passa perfectament amb el Rocky i amb el Creed, no? amb el Michael B. Jordan, no? Que fa de Creed, i aquestes pel·lícules han funcionat superbé, que és el fill d'Apollo Creed, no? Llavors, aquesta trilogia ha funcionat superbé amb la recaudació, amb un altre tipus de públic diferent més jove, no? Llavors, ens trobem que l'efecte nostàlgia ens retrotau fins i tot amb els mateixos personatges, les mateixes trames, la mateixa escena, amb els mateixos diàlegs, amb els mateixos recursos sonors, en un moment de la pel·lícula que aquests 5 minuts són espectaculars, ¿vale? I amortitzen a lo millor 2 hores i mitja de pel·lícula per veure el teu personatge fent aquesta escena que tu esperaves en un moment concret. No? I és aquest efecte nostàlgia que fa que a lo millor el conjunt deixa molt que desitjar, però aquests 5 minuts tan pur portat a aquell moment que vas veure aquella pel·lícula i et va atraure, no? I es va fixar en el teu subconscient, no?
Clar, no sé si tot això... Bueno, sí que ho és. Bàsicament és una lluita, no?, contra les plataformes, perquè se li estem menjant la tosta al cinema, a les plataformes.
Sí, en aquest sentit, bueno, al final les plataformes el que faran és també sumar-se al fet de, no?, de fer les pel·lícules també. Ja comencen a haver-hi spin-off. Avui mateix s'estrena l'spin-off de Juego de Tronos, no? Sí. El Caballero de los Siete Reinos, no? Llavors, això està fent que cada vegada, a lo millor no tenim un efecte de fer la reposició i el remake exacte amb els mateixos personatges, però sí que s'estan trobant intentant fent altres personatges que veuen del mateix univers que el propi espectador pot reconèixer, no? I és bastant curiós perquè un quan pensa que fan un remake que dius, hòstia, ara faran el Scream 7, que ara l'estrenen.
Sí, sí, correcte.
El Scream 7 amb la mateixa, amb la Naomi Campbell, cal aquesta noia, deixem-la estar, no, sisplau, de tant en surts, pues, aquesta noia, en principi, el Scream 7, pues, està superamortitzat perquè tu penses, com pot ser, no? Pues, hem vist al nostre estudi que moltes pel·lícules que no tenen aquesta qualitat cinematogràfica o audiovisual de guió o de trama, després tenen una repercussió en la taquilla que és molt important, no? Llavors, claro...
Que curiós això, eh?
Sí, és molt curiós. És una de les dades que hem trobat que és molt, molt, molt curiosa.
Però això ja passava, eh? Això, una pel·lícula que qualitativament era... Bé, començaves a analitzar-la si estaves dins del mundillo i la miraves, li trobaves mil coses, però realment funcionava fantàsticament bé.
Correcte, i és el que continua passant sempre i quan no desvirtuem l'essència massa, l'essència de l'original. Perquè això va passar als Cazafantasmes, que va fer canviar els personatges per dones, i això va ser demolidor.
Sí, no, però... no va funcionar gens. Aquella de que van canviar les Cazafantasmes no va funcionar gens bé.
No.
I les altres dues no sé fins a quin punt.
Sí, les altres dues van funcionar bastant bé i, de fet, en record de la taquilla va funcionar molt bé. Llavors, el que t'està dient el públic objectiu o l'audiència que va veure aquella pel·lícula és que vol els mateixos ingredients, no et passis de la ratlla, m'ho dones tot bastant mastegant, sí, amb un context adaptat, vale, als nous temps, amb els meus dilemes ètics nous o conflictes dels personatges, etc., però, bueno, tot controladet.
Sí, sí, vale? Però no te passes.
No te passes.
No te passes. No te passes.
Sí. Llavors, aquest estudi que hem fet, que és el llibre que hem tret, pues, sí, la veritat que surt ara a la venda el dia 21, està molt bé perquè ho fem des d'un punt de vista de diferents acadèmics de la universitat que estan especialitzats en diferents àrees de treball. Jo mateix faig un estudi sobre amb una altra companya que es diu Alexandra Sanz en un article, per posar-te un exemple, agafem les diferents pòsters i imatges emblemàtiques de les diferents pel·lícules i després dels remakes i veiem com la tipografia es repeteix, el nom del personatge, si el personatge és el mateix, no? si l'elecció és agafar un personatge nou o s'aposta pel mateix, o hi ha una reestructuració de lo que seria la representació i de la imatge icònica del personatge, però això no passa.
Doncs, senyor Jesús López González, director d'estudis de màrqueting de la Universitat Batoni Baceu. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
No, a tu, home, a vosaltres. Molt bon dia.
I ara, igualment. I ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja.